A la ràdio, com en la gastronomia, cal una única combinació: compromís, respecte i fiabilitat. A Restaurant Mar i Terra, a les Eufavietes, us ofereix aquest podcast de Ràdio Illa.
Vinga, són les 11 i quart, les 6 i quart, si ens escoltàveu a la tarda, i avui obrim el programa de les festes del Carme d'Espujols, en aquest cas, amb una taula rodona molt especial, dedicada a recordar en Xico Marí Mayans, conegut com en Xiquet d'Escapri o en Xiquet Barber, una figura estretament vinculada a la mà, a Espujols i a la transformació de Formentera durant la segona meitat del segle XX i que ens va deixar l'octubre del 2025 als 87 anys. L'any 2016 va rebre el Premi Ramon Llull en reconeixement a la seva condició de pioner del turisme, la defensa de la pesca tradicional i la seva implicació social. Avui no volem fer només, però, un repàs cronològic de la seva vida, sinó que volem recuperar la persona que hi havia darrere d'aquest pescador, empresari i pioner. El familiar, l'amic, l'home inquiet, alegre i sempre disposat a compartir una conversa o una nova idea. I ens acompanya en Xico Ferrer, de sa volta, amic seu, bon dia.
Molt bon dia.
En Paco Mayans, tauet, també amic seu.
Què tal, bon dia.
I de part dels familiars tenim sa seva neta, na Celena Marí Jiménez, bon dia.
Bon dia, moltes gràcies.
En Xico Marí Mayans, Xico Barber, seu fiol.
Gràcies, bon dia.
I era seu homònim, es diu exactament igual que ell.
Exactament. I en Fernando Marí Kellerman, el seu fill.
Hola, molt bon dia.
Bon dia a tots i benvinguts, moltes gràcies per estar aquí. A veure, jo volia començar amb sa família, seu fill, per exemple. On va néixer el teu pare? D'on surt?
El meu pare va néixer aquí, a Formentera. Bueno, va néixer en el molí. Part de sa família doncs, la tenia en el molí. El molí que hi ha entre San Fernando i San Francisco. I, bueno, i va néixer allí.
A una casa que era sa casa dels teus abuelos,
sí,
no?
Sí, sa casa que hi ha en el molí.
Com es deia aquesta casa? No ho saps, eh?
Sant Cristòfol.
Ah, mira, mira.
En Paco ho sap tot.
No, si ho sabem, entre altres coses, perquè es volia en Tauet, era... Tauet ho diu tot. A partir d'aquí ve tot l'altre.
En Tauet, tu ja has estat molt a aquesta casa, Paco?
He entrat.
Has entrat, però ja éreu amics de petits o no?
Bueno, jo... En aquella família es volia en Tauet, jo tinc l'arbre genealògic des de 1700 i pico, hasta les meves netes i venen tots d'allí. El reuelo d'en Xiquet Barber era germà del meu reuelo. I en aquella casa, pues sí, ha entrat, és una de les cases més antigues de Formentera i que desgraciadament no sé si s'està conservant com toca, però bueno, està bé, es conserva dins el que cap. D'allí va sortir ell i en Nandi, i evidentment d'això em pot dir moltes més coses que jo.
Vinga.
M'has agafat. No en sé tant de quan era tan petit i no sé, a lo millor en Xico en sap alguna cosa més.
Vinga, Xico.
Bueno, pues, a veure, ell va néixer pues, en aquella casa. Aquella casa pues, és de part de sa mare. Que li va regalar, pues, sembla que una tia o una abuela, això no ho sé cert. Això és el que em havia contat ell. Ell ve de família pescador, perquè son pare pues, un pescador tota la vida. Pues ell va tenir el privilegi de que el varen deixar estudiar, cosa molt rara en aquell temps, perquè ell fins als 14 anys va poder anar a escola, que no tots ho podien dir aquesta cosa.
No era habitual, no?
No era habitual. I ell sempre, això comptat seu, que m'ho explicava, estava molt orgullós des de casa seva i molt agraït perquè li havien permès això d'aquí. Llavors, als 14 anys, ell ja va començar a pescar professionalment son pare. No anar a jugar, sinó que professionalment, cada dia a treballar.
Sí, jugava poc, eres 14 anys en aquella època.
Això, a treballar. Sí. Vol dir que, i de més avant amb un altre mariner, en Xumeu Pins, perquè eren tres en el llaut. I ell va estar de pescador pues, fins que se'n va anar a Samili. Se'n va anar a Samili Palma, allí com una persona inquieta que ha set tota sa vida. A més, abans de fer sa mili, va aprofitar per treure-se el títol de mecànic naval, que també ell era mecànic naval.
Perquè la va fer embarcat, sa mili, claro.
Mig. No ho sé, això.
Ah, ho
sí, 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 sí,
això
sí,
no
sí la
sé.
Va fer embarcat.
Aquesta no
sí,
ho sé.
Sí, sí, sí. Va estar Cabrera, ja me'n recordo, això.
Sí, correcte. Sí. I bueno, després, en acabar sa mili, pues, ja es va posar a treballar. Es va quedar a Palma, una temporada, a la vegada que treballava, ja volia anar a classes de francès, llavors, per perfeccionar a França a treballar per perfeccionar el francès, llavors a Alemanya per passar alemany. En fi, vol dir que una persona sempre que volia aprendre. I llavors, pues, bueno, fins que ja la darrera feina va ser la font de Pepe Formentera.
Això antes de fer la seva pròpia.
Sí, sí.
Això estan antes fent el perfil de jove.
Sí, sí, jo estic... Això, jo, jo arribo a aquest moment que ell ja comença. I així va ser. Treballant a la font de Pepe, i ell em contava l'anècdota que li va dir a en Pep que no li pagàs, que li guardàs els sous perquè no se'ls pogués gastar.
Mira.
I llavors...
Li va fer de banc.
Com fan la majoria avui en dia.
Sí, sí. Ja està. I llavors doncs, ell ja va començar a construir el Capri, bueno, comprant un solaret, en els seus sous i sous que li van deixar familiars i gent que va confiar en ell plenament, pues, fiant-li. Uh-huh. Una cosa també habitual avui en dia.
Però ell continuava pescant en aquella època, o no? Ja no va, no va pescar més.
Allí va deixar de pescar.
No. Ja està. La pesca hi va tornar després en el futur, però això ja és...
Estan parlant, quan dèiem això de pescar, sí, a nivell professional, sí, perquè sí, supos sí, que, sí, que anar a pescar sí, raons sí, hi devia anar.
Correcte. Ara només hem dit ara el que és la persona jove. Entonces, llavors, a nivell professional, per exemple, en Xico està molt més capacitat per parlar d'en Xico en aquelles altures.
Sí, haureu d'anar alerta, que veig que teniu ganes de parlar, però de fotre colps a la taula, perquè si no... Llavors s'escolta molt de Ramon. Cap problema, eh?
No.
A veure, Xico, idò, conta-m'ús com era de jove no, ja, bueno, i com era aquesta persona bueno, pionera.
Jo la veritat és que de jove no... apenas el coneixia. Perquè jo tinc que explicar una miqueta la meva joventut també, no?
Oh,
jo vaig començar a treballar, també vaig poder anar a escola als 14 anys, després vaig treballar a Smart Centro, va ser el primer, Can Capillo, va ser el primer puesto, després a Can Plater, després me va agafar la dallona de que havia d'anar més lluny, a aprendre més, perquè aquí la temporada era un mes i mig o tal, i fora d'aquí he vist, per exemple, ja havia, es començava a parlar, estic parlant dels anys 63, més o menys. Entonces, llavors jo vaig estar uns anys fora, per això és que no coneixia en Xico, els anys 78-80, vaig comprar un solar a Pujols, molt vací seu, estant una a cada banda del carrer, i va ser allí on vaig tenir contacte amb ell. Puc dir que és un bon vací i un gran amic i que ens va ajudar pues, a muntar moltes allí, per exemple, quan nosaltres començàvem allà als anys 70 i al cap d'uns anys, de dos o tres anys ja estàvem apurats en su tema sí, usàvem, no existia el infraestructura que necessitàvem ja per donar servei que ens demanava els nostres negocis. Algunes pensions, algunes restauració i tal, ja es començava. Hi havia ja un grup que demanava unes necessitats que eren que en aquell temps l'Ajuntament no havia pogut ser alcantarillat, per exemple.
Ah, això sí.
Hi ha una depuradora, un emissari per tirar les aigües.
Va crear també l'associació de veïns.
I entonces aquí va ser ell i un en Xico, ens va ajudar molt, i molta altra gent que hi va participar, però allí va ser allí un, diguérem, estic parlant que s'ha d'entre 81, final de 81, 80, perdó, 71, 72, ens reunirem i vam dir, mira, l'única manera, ens reunirem amb l'alcalde, l'alcalde ja ens va explicar que ell econòmicament no el pressupost no el tenia, no bastava per dur aquesta infraestructura endavant, però que tindríem tot el seu apoyo tècnic, diríem, quant a direcció d'enginyers i tal, per fer permisos, i ens ajudarien amb aquest tema, i que la manera que veia més d'això, més per dur endavant aquest tema, era crear l'associació de veïns. A través dels joves veïns, que ell va ser allí un Xico, va col·laborar molt, també van haver de reunir tots els Pujols, clar, com toca, tot Déu va a les necessitats, sobretot els que tenien negocis, sí, que no hi havia més remei que tirar endavant. La part econòmica, la part econòmica, van sortir els directius de l'associació, que eren els que aportaven les seves coses darrere, financiar un capital per poder deixar endavant. I va ser quan se va comprar els salaris Pujols, es va crear la depuradora, l'alcantarillat i s'havia una mesària. Que crec que set, jo que mateix vaig dir que de Eivissa i Formentera no hi havia altre poble que crec que es hagués hagut de fer això. Però bueno, i és allí on vaig jo conèixer en Xico de veritat.
Fent un poble.
Perquè hi havia, són com pots pensar, hi havia molts de problemes, hi havia que tirar-los endavant i ho vàrem aconseguir i ell va ser un dels col·laboradors també, ell i ja té aquí moltes, i moltes altres persones d'Espujols també.
Molt bé. I com era aquest primer Capri? Vull dir, aquestes primeres taules, aquests primers clients, les primeres habitacions...
Jo, aquí em falta més gent perquè parli, perquè sí. Que, en tant que és la seva neta, i falta poc temps. Jo coneixia en Xiquet des de que era un garrit, en què jo vivia entonces als Pujols, i la meva família era molt amiga, mon pare era pescador i mariner, i anava per les zones de Rocapana, on hi havia en Xiquet, en son pare i el seu germà, i bueno, pescaven junts en diferents embarcacions, però anaven junts, tenien una gran amistat, i després ja, l'any 70, jo vaig deixar de la meva feina a un restaurant que es deia la Pergola Espels, i vaig començar a treballar amb ell. Dos anys que vaig estar ell, però després vaig anar a Emili, on vaig aprendre moltíssim de lo que era la restauració a Frontera en aquell moment, on vaig aprendre el que era portar un restaurant que en Xiquet amb això era un crac. Jo recordo perfectament com funcionava el Capri en aquell moment, que era el restaurant de referència quasi de Formentera, sense cap dubte. Record el Capri amb en Xiquet fora i sa mare dins fotent-nos la bronca en els camarers per les barbarrades que fèiem, perquè hi eren moltes, no? I la veritat és que no tenim temps per jo explicar totes les anècdotes que hi havia en el Capri en aquell moment, però simplement reconèixer des d'aquí la labor d'en Xico dient el que va ser Espujols en l'associació de veïns, que juntament amb en Xico Ferrer, que està aquí, en Pepe Fraga, que desgraciadament ens va deixar fa uns anys, en Vicent de Rocalpan, en Bartolo Estipí, que dèiem, i alguns més, van solucionar el problema
de logística. En Jack Desminibar també
van solucionar els problemes dels intermediats d'Espujols. Podríem parlar d'aquest tema dues hores seguides, però jo ja li pas que no sé l'any que crec que sé que sí. Té que...
A veure, un segon, Paco, perquè temps en tenim de sobres fins a les 12.
Tranquil.
Igualment, sí que volia donar pas a Selena, la volia deixar pel final, perquè ve sense seneta, és la última que ha conegut en Xiquet, però m'atreviria a dir que pot ser conegut les millors versions, perquè jo diria que els güelos i les güeles en sus nets solen treure el millor d'un mateix. Com era el teu abuelo?
Clar, jo puc parlar des de fa 32 anys que tinc fins ara i he tingut molta sort perquè ha estat sempre molt present a la meva vida. Des de que som petita hem compartit molts de moments i ara últimament també molts. Perquè bueno, jo estava fora, ara he tornat a Formentera i aquests 3 últims anys he estat molt amb ell. He passat molt de temps amb ell, que el que més li agradava pues, era fer la ruta de los bares. Estàvem sempre on sa volta o en es vora mar i m'ho he passat molt bé. Mai, és que era el meu millor amic. Mai havia silenci, sempre tenia una anècdota que contar. Parlava pues, de quan era jove, de com va conèixer sa meva abuela.
Com festejava.
Sí. I sempre pues, em donava consells, era com, no sé, bueno, per jo era com muy sabio, no? I la veritat és que sí. Clar, jo diré que és millor un güelo del món, jo li deia,
sí.
És meu güelito. I, bueno, sí, això que m'acosta molt pensar que, pues, que ja no està, clar.
Sempre estarà. Qualsevol cas, havies anat a pescar amb ell alguna vegada?
Sí, això també. De petits mos duia molt el meu germà i jo. Ell sempre estava enmig perquè jo i el meu germà, pues, bueno, les coses de germans que passen, peleïlles, i ell, bueno, ell mai se posicionava, sempre estava fent sa pau entre naltros, mos duia menjar... bueno, de petita jo, abans que estigués el meu germà, també m'aportava a sa platja... I qualsevol cosa, pues, jo que sé, li demanava un gelat i ell m'ho comprava. És que era molt, tan bo.
I com eren aquestes llargues hores també de sa barca? Perquè jo sé que quan vas a pescar amb algun companyero, ja també preguntaré als seus amics i familiars, perquè sé que els moments de barca enmig de la mà, un dia de calma, quan piquen, i quan no piquen també, però aquests moments de silenci i de complicitat, com era això?
És que és això, o sigui, també he passat tant de temps amb ell que estàvem molt còmodes, érem molt, molt, molt bons companys de casa, ara els últims anys estava amb ell a casa, i no sé, estàvem molt bé. Quan hi havia d'haver silencis, pues miràvem la tele, fèiem coses junts, jo estava treballant o me cridava per gust i feia 2 hores que l'havia vist. Jo també m'anava a treballar pel matí, li deixava notetes perquè se les anessin trobant. No sé, molt...
Li deixaves notetes, eh?
Sí.
En guardes alguna?
Sí, i li feia molta gràcia. Sí, sí.
Era molt difícil, no sé. Absolutament impossible no estar a gust amb el Xico.
Sí, sí, sí.
Mira, parlant de Xicos, altre Xico, havies anat a pescar molt amb ell o no?
Sí.
I es pescava o no?
Ell va fer molts esforços per ensenyar-me coses, però la veritat és que jo no. M'agrada anar a pescar, però
no tant.
No som una persona que recepcioni ses idees, m'entens? Però bueno, ella ho intentava. M'ha dut ses senyes que no se poden dir.
T'ha ensenyat ses senyes?
Sí, sí. Ui, senyes d'anar a pescar.
Això no ho fa qualsevol.
Llavors farem xantatges.
Sí, que és, per exemple, anar a córrer ses sirvis, allí per Castaví, per sa Guardiola, per dins els freus... Bueno, me'n record.
Digues.
Jo me'n record dels puestos, llavors, bueno, per sa banda d'escarnatge, que és allí un gentec un botet que vaig a ses vaques i raós i verderols, bueno, sa pesca d'en terra, que dic jo. Bueno, també, pues, allí he anat a pescar a vegades. Era una persona, això m'ho havia contat ell, claro, ell era una persona que tenia fama d'un molt bon pescador, perquè només la gent parlava d'ell quan arribava carregat de peix en terra. Però les vegades que ell havia arribat en terra carregat de pedres, ningú comptava en això, perquè era una persona que li agradava descobrir. Ell a vegades, pues, en sa sonda trobava unes espurnes.
Ah, però portava sonda?
Sí, sí.
Portava d'aquesta, de primeres
sí,
sondes
sí,
que apareix.
Sí, sí, hombre, sí, però sí. Si no, no podia trobar aquelles espurnes. Ja, però si no, no el podia però trobar.
Xico, com era? De les primeres sondes aquestes d'un paper, o no?
Això no ho sé. Ah. Hombre, però bueno, per trobar unes espurnes, una roca a una banda o a l'altra, havies de dur alguna parella, no?
Però també coneixia moltes senyes perquè havia pescat, havia fet pesca submarina i bueno, de jove baixava 35-40 metres, eh?
Carai.
I coneixia molts de puestos per això, que pescador normal que no havia fet pesca submarina, pues no.
I això no era molt típic a Formentera, un pagès, diguem, que
havia pescat amb
bussejàs.
Menjar, no, en Gerard.
Sí, i en el campió aquest, el mallorquí aquest, que és molt famós, també, que
va ser Mengual.
En Mengual també havia pescat alguna vegada amb ells.
També els ensenyava les senyes de per aquí.
Sí, els ensenyava, segur.
No, una anècdota, les anècdotes que hi havia quan se pesca en Xicús, que en Xicú ja després... bueno, demà hauríem de fer un menjar d'enfós. Ah, pues tranquil, demà aniré a buscar un enfós. No et preocupis que ell portava l'enfós.
Portava segur, sí.
No,
fent pescar submarina, havia vore l'enfós, no, bueno, quan sigui prou gros...
No, pescant ja d'embarcació, sí, res, bueno. Pescant d'embarcació, deia, pues, què voleu, un enfós? Pues jo us pot treure un enfós, portava l'enfós. Sí. Com s'ho feia? Sí. Aquesta no, jo record treballant amb ell molt bé, vaig treballar un any fent factures en de camarer, i me'n recordo allí amb ell fent factures a mà i sense sumadora, que, bueno, m'ho teníem que anar a les vora mar quan ja hi havia na Margaret. Ell s'ocupava més de Capri i na Margaret, sa mare, la abuela, s'ocupava més de lo que era la vora mar, no? I anàvem a l'Ilesia, que estàvem la sumadora per fer les factures. Jo me'n recordo quan va comprar el Capri, una única, en son pare, el seu germà i demés, posteriorment el seu germà es va quedar en su Capri i ell es va quedar en su Vermar, que l'havia comprat. L'actual Vermar era Cana Mercedes. Cana Mercedes era un petit hostal, o no tenia ni categoria d'hostal, no hi havia d'això, on hi havia una terrassa de pi amb amb una casa, amb una cisterna centrada a la casa, me'n recordo perfectament, i quatre equipitacions darrere, no? Sí. Això ho va comprar ell, no recordo ara l'any, es tindria que buscar, i allí a poc va construir es, va construir l'armar. Posteriorment, i casualment jo vaig assistir a la primera conversació que es va tenir al respecte, això va comprar-li en Matías Torres el que és Espinatar. Espinatar era un hostalet una mica més gros que Cana Mercedes, el Cana Mercedes tenia només planta baixa, Espinatar tenia planta baixa i pis, i el havia construït en Francisco Pérez de Mendoza, que era el germà dels que coneixíem a Frontera com el metge Pep. I havien construït allò, ho portava, posteriorment aquest home ho va vendre en Matías Torres, i en Matías Torres ho va vendre, no puc dir els anys, seria el 80 i pico, sí, 80, 90, i, no, sí, no exactament, li va vendre ell a dia d'avui. Espinatar segueix sent de sa família, no, això suposo que Nandi en sap evidentment perfectament, jo no, i segueix funcionant com a habitacions. Hi ha un restaurant que ja no és el restaurant típic de Frontera, desgraciadament, hem de dir-ho, i es Capri, tot i que ell va ser el que el va posar en marxa, va passar a propietat des del mar, el porta una altra gent, i segueix sent un restaurant de referència de Formentera.
De fet, fora de micro, Paco, em contaves com era els Pujols en aquella època. Pot ser per alguns que ens escoltin l'han viscut, però per gent com la Helena i com jo, quizà no ens fem una idea de com era aquest Pujols dels anys 70 o 80 o abans, inclús.
Bueno, els Pujols, a veure, jo vaig néixer a una casa que està darrere el típic. Des d'aquella casa fins a la mà no hi havia absolutament res. Eren uns terrenos que en dues operacions de compra, 1906 i 1914, va comprar en Joan Castelló Means, que era el meu regüelo, i des d'allí fins a la mà no hi havia absolutament res. Quan dic absolutament res, o sigui, aquest tren que tu estic dient va des de casa fins a la mà, passant per darrere el Boramar, per darrere Rosales, per un cap, i per la punta de Levante per l'altre. No hi havia res, hi havia el que estem prop de casa, era terra de cortí una part, la part dels boscs era això, bosc i pujols, i a la banda de la dreta hi havia a la zona on està ara, després de Rotonda, allí no hi havia pràcticament res, després va vendre el que és terreno de Rosales en Ximeumeans, una de les darreres coses que es va vendre va ser el que és l'actual Terrassa d'Escapri, després hi havia tota la part dreta de la carretera era d'Anna Maria Castelló. Hasta la banda de baix, que hi havia un tros de Nectolina Castelló, de Maria Castelló i en Josep Castelló, que era el meu abuelo. I la part esquerra era de pràcticament tot de Nectolina. Es va anar venent, es va anar parcel·lant i allí va aparèixer els Pujols, de la mà d'emprenedors com en Xico, que està aquí present, i de la mà d'altres emprenedors com eren Pepe Castells, en Pablo Arribà i altres que van aparèixer per allí, no sé si per bé o per mal.
Helena, per la teva banda, ja quan tu vas començar a conèixer els Pujols i el que et contava el teu abuelo, quina impressió et causava, no?, aquest canvi de quan el teu abuelo era petit, el que tu estaves visquent amb ell allí?
Pues sí, bueno, he vist alguna foto i el canvi deu ser completament el contrari. Sí, clar, ara ja està tot, pues, com ho veiem avui en dia, tot construït. De fet, bueno, l'única part que queda, que no està construïda, és on vivia el meu abuelo, on està la seva casa, enfront del Boramar.
I com ho vivia ell? Et contava que, sobre aquest canvi?
Claro, això sempre era un tema que com que el sentia molt, aquest canvi, bueno, el canvi de turisme també, que s'està pues, massificant, que era com ses dos cares, que ho necessitàvem, però ben fet. I això sí que pues, sempre en parlava molt, com ell pensava que s'haurien de fer ses coses o que es podria millorar.
És que vull veure l'evolució dels Pujols des d'una perspectiva aèrea. Hi ha una web que es diu IDEIP, crec recordar IDEIP, .caip.es, crec recordar que és així.
Sí, fotos aèries.
I tu pots veure, la primera foto era dels Pujols de l'any 56. i llavors desgraciem anar a un salt fins al 84, però del 84 cap aquí per veure fotos anuals. La desgràcia és que del 56 al 84 no n'hi ha cap, però en tot i això, vegin el 56, vegin el 84, ja veig el gran...
Pues, sí, sí. Una cosa referent a el que tu deies, Selene, una cosa que ell deia sempre del turisme, és que anàvem malament, anàvem mal enfocats.
I tenia raó.
Això fa molts anys que parlant amb ell m'ho deia, diu, anàvem mal enfocats,
i
no pot ser això, no pot ser això. I bueno,
i continuem.
Jo ho crec que anàvem mal enfocats perquè veure, no sé quan tindrà fi aquesta cosa que tenim ara, turisme.
El turisme a Formentera, jo sempre he dit i mantenc, que si haguéssim pogut parar a Formentera els anys 90, crec que hauríem acertat.
Sí. De fet, en Xiquet no era qualsevol persona que deia això, era un dels pioners precisament amb establiments turístics i restauració a Formentera, un dels que va construir Pujols d'alguna manera.
Sabia de lo que parlava.
Sí, però en lo que dèiem en su punt de vista, que ara la feina ve a Formentera, parlar de feina és parlar de turisme. I poder-ho enfocar així com en aquell temps pensàvem, està canviant quasi tot molt, 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 molt. Ara tu tens per un exemple, el de les barques està molt bé, però que és un turista que estigui a Pujols, per exemple, i a les 11 se'n vulgui anar a la platja d'Illetes, no té puesto. I damunt aquest any, i això hi ha que fer-ne força, perquè no hi ha ni siquiera, si vol assiure's amb una sombrilla, l'ha de comprar. Imagina't el munt de sombrilles que hi haurà aquest estiu en el Port de la Savina.
Sí, les escombraries.
Sempre dèiem i defeníem de que les coses de Formentera els havíem de parlar i fer-les nosaltres. Jo record, perquè estava mesclat també en l'associació hotelera i tal, a finals de temporada se feien reunions que això jo no sé si se fan, i si es fan és bastant diferent. I entonces allí no hi havia partits polítics, uns diferents dels altres, eren tots iguals. Jo record que ens reuníem perquè era l'únic puesto un poc gros allí en els hotels grossos, bé Formentera Platja o Club La Mola, que ens prestaven salons allí on hi havíem 150, i cada temporada, pareix que no, però aquelles coses, aquelles reunions, tot Déu deia el que li havia passat i el que tindríem que veure i tal. I aquestes coses donaven punts de vista molt bons, venien tots els representants polítics que teníem en aquell moment i escoltaven la gent i també mos contaven els seus problemes, clar, també a l'hora de poder-ho d'endavant, no només ells, sinó i fora, i tenir ajudes de fora, costa sempre molt, però jo no sé si ara ni siquiera es mira tant. I perquè ha arribat un moment que ara, és que jo em fa plorera anar a veure les platges d'Illetes i no sé, és que no ten, està de barcos de tot això. I els de Formentera,
i cap pesca,
els de Formentera han hagut de treure els barcos i tenir-los a casa. Jo no, perquè vaig tenir ocasió de vendre-lo, en il·lusió que m'havia fet tenir-lo. Perquè no pots mirar, perquè és massa complicat.
Sí, mira, jo, però, digues.
Volies recalcar, ja estic, no és tema d'avui, però just recalcar la frase que ha dit en Xico, que el tema del turisme s'arreglava en la gent de Formentera, en reunions. Ja dic, no parlar-ne més perquè no és tema d'avui, però m'agradaria recalcar aquesta frase, que és l'exemple del turisme d'aquell temps i el d'avui, ja dic, i no seguir perquè no és tema d'avui.
No, si voleu...
però així teniu raó tots dos, i totalment d'acord amb el que estàs dient, jo ja només per acabar d'aquest tema, perquè avui hem hagut aquí a parlar d'en Xiquet Barber no del turisme de Formentera.
Sí, però és que en Xiquet Barber... Però,
no, tenia molt...
Parlàvem del que ell pensava.
I anava en la línia que estan comentant.
Sí, sí, per això ho trec jo ara.
No, efectivament. Sí. El turisme, els anys 80, els anys 90 i pico, ja s'havia desenvolupat el turisme a Formentera, vivien bé a Formentera, no tenien problemes a Formentera, no hi havia els problemes que hi ha a Formentera i no necessitàvem el punt on estàvem ara a Formentera. que ha passat en Formentera, ja per acabar, bueno, que si els anys 90 i pico érem, no recordo ara el cens o quin era, però potser 5-6 mil persones, però, ateníem perfectament el turisme en aquell moment. En aquest moment en som 11 mil i tenim problemes i gorts per aconseguir personal per atendre el turisme perquè no hi ha vivenda.
Mm-hmm. Bueno, si voleu, després, si queda algun minutat al final, podem parlar de turisme. Podríem fer una altra taula rodona perquè veig que sortirien, sí, sí, sortirien cosetes, sí, sí. Jo vull que vos situeu al final de temporada, perquè m'han dit que en Xiquet no només feia servir la barca per anar a pescar, sinó que feia algun viatget a l'Espalmador o a Eivissa.
Això era el final, com... era el final de temporada, si no,
sí,
no.
Exacte, com eren aquests finals de temporada?
Hombre, jo me'n record moltes vegades que acabava l'estiu i, bueno, agafava tots els camarers, cuiners, tota la plantilla, veníem a San Francisco, compràvem un tros de plàstic molt gros i arribàvem a l'Espalmador i mos fèiem una tenda de campanya, pues,
a la torreta.
A la torreta, pues, la fèiem en maderes, molt rústica, tot molt rústic, i els colxons eren de...
colxons i tot, eh?
Sí, colxons d'alga.
Ah, ser, bueno.
Fèiem els colxons i tal, picava una mica, però bueno, allí dormíem.
No et devia picar gaire.
Sí, bueno, ja un s'adormia. Jo era més petita, però el sentia, i bueno, la gent fent cafè calata, alguns se'n anaven de festa a Esteivi, s'anaven a Figueretes, en sa barca, no sé.
Però això és una senya d'identitat seva, no? Fer una miqueta de comunitat en sus treballadors, en sa gent que havia treballat amb ell.
Sí. Era molt divertit, la veritat, que tinc molt bon record d'allò.
Elena, tu te'n recordes alguna?
Ja no em bueno, jo concretament no, però el meu germà ha anat amb ell a dormir a Espalmador. Sí, i bueno, ara m'arrepenteixo de no haver anat, clar.
Devies estar enfadant el teu germà.
Bueno, però sí, sí. Ell m'ha contat sempre moltes coses que bueno, el meu germà, n'hi havia una època que li agradava més anar a pescar que jo. Jo, quan era petita també, que bueno, que també me'n recordo que ell m'ho sent... Exacte, sí, me marejava.
I què feia quan em marejava?
Duia pues terra tornàvem, o... Tornàvem, sí, sí.
Jo record, però... jo record que la teva abuela Xelena estava enfadada, perquè tenia una amant, en Xiquet Barber tenia una amant. Resulta que aquesta amant es deia Kelly.
Ah, sí.
Clar, era el seu llegut.
La barqueta.
El seu llegut era la mà d'en Xiquet. Aquesta embarcació, bueno, ell la va cedir a una altra persona, no sé si l'estan restaurant o no, la vaig veure últimament a un jardí d'una casa, i sí que m'agradaria molt tornar-la a veure navegant.
Mm. Yep. Jo una volta tinc...
Bueno. Digues, vinga.
Tinc un... Jo no, apenas havia anat a pescar, perquè sempre em vaig anar...
Tu menjaves peix.
Sí, quan m'andaven, sí. Doncs pues vaig estar molt fora en el tema aquest d'hostaleria i no, la veritat, no vaig acostumar a això. I després ja, estant amb ell un dia, més d'un dia, però la primera volta que vaig sortir així amb ell a pescar escalamars, molt de riure, perquè ell me feia veure com se passava i tal, i em diu després... Claro, i pescàvem en la corrent, no? I ell me deia, tu vés a la proa. I el barco anava així, molt bé. Ell, vinga a agafar calmars. I jo, res. I llavors, quan arribava en terra, ho comenta, i com ha anat? Ell n'ha agafat un munt, jo n'hi he agafat dos o tres. I però és que no. I què feu? No, així, la corrent i tal. I ell pescava la popa, claro. Ell agafava el pescar i tu pescaves la proa, és que no havia pogut agafar ell.
Ah, era per això que jo no pescava. El meu germà i jo sempre fèiem com competicions de veure qui pescava més, però bueno, lògicament sempre pescava més el meu abuelo, i allò sempre m'havia de treure el peix de Sam, perquè jo no era capaç.
No, per això també pescaves menys, no anaves ràpida.
No, era impossible pescar més que ell.
Llavors, també, millor,
impossible pescar tant com ell.
No.
També tinc una anècdota del primer any que vaig obrir la volta, que era l'any 70. Vàrem decidir, que m'ha dit que estava loco, ho tenia obert tot l'any. I vàrem continuar bastants anys, fins que llavors fèrem el 77, fèrem habitacions ja i tal, i fèrem el que és l'hotel. Ja ha hagut de treballar, però no, no, no es pot tenir una plantilla tan llarga, en Sivert no dona. Però bueno, el que em referia, el primer any que vaig tenir obert per Nadal, doncs anàvem a fer un menú de Nadal i tal, i fèiem un poc de festa i tal. Ho teníem tot preparat així i tal, a les 10 sí, ja teníem taules i tal, i treballàvem bé, però es fa allà a la 1, i oh, ostres, jo estava allà en el bar, i esperant, ja s'envien a tota la gent que havia, a sopar i tot això, i quedàvem allà a punt de... Ai, catxes, i para, justament, la nit de matines, i començàvem a tenir bé tal. I això és que han durat, ara, en Xiquet Escapri, Anna Margaret, oh bé. I darrere ell venia una altra colleta, me record que hi havia en Pep de València, que anava trajatjadet, i en su capellet aquell que duia sempre.
Pep de València era el sí. Metge Pep.
I en Xiquet se posa a la porta i agafa el capell i es posa allí. I tot qui anava entrant anava depositant coses. Oh. Mira, acabàrem es bar ple, es toca discos no dava bast, i crec que a les 4 de la matinada hi havia un dit de xampany per terra.
Va, que vas espalmador.
I és que aquell ple...
No
anàvem
espalmador, però una anècdota que li he contat diverses voltes, perquè vamos, va ser ni fet a propòsit.
Molt bé, amb aquest llegat que deixava, no?, de feina, de,
claro.
De, també de festa, una miqueta, claro que sí, i d'ajudar el poble. Després jo li va arribar el reconeixement el 2016 del Premi Ramon Llull. El govern balear, com va ser a casa, a casa vostra, aquest reconeixement? Com es va rebre?
I estava molt orgullós, la veritat. Bueno, li varen presentar a Francina Armengol i tal. Estava molt, molt content, sí, sí. Molt orgullós.
Sí, és molt especial. Ho tenim allà emmarcat, sí, a casa.
Emmarcat, sí, sí.
Sí, sí.
S'ho esperava? O era algo que... Bueno, perquè normalment t'avisen quan te'l donen, però...
És que ell era com molt humil. No sé, ell sempre es quitava mèrit de tot. Uh-huh. I sempre érem, pues, els demés que l'elogiaven i tal. I ell sempre... No sé, és molt senzill.
Era una persona, era un empresari molt poc a l'ús. Era una persona que era un gran empresari, se ho va demostrar en tot temps, però ell, la seva il·lusió i la seva afició real no era ser empresari ni el seu talent, ser restaurador. La seva gran il·lusió era la mà.
Sí, era el que, aquesta, més el
aquesta
representava.
Era la il·lusió, sí. I era el que ell hauria volgut fer sempre, perquè després l'Evi el va portar per una altra ruta que li va sortir la mar de bé, o sigui que no li va anar malament en absolut, però ell en realitat a la que podia s'escapava la mà.
Però digues. Seguir amb això, és que realment ell, la segona època que va tornar a pescar, era després de que, a veure, havia pujat a esvora mar i tot, però ell estava, direm, cremat, diguem-ho d'una manera, estava molt, molt agobiat. I
sí, bueno, per això va tornar a pescar.
I se'n va tornar a pescar.
I anar-se'n tot sol allà la mà i tranquil.
I la Margaret es va quedar, pues, dirigint l'hostal, diguem, perquè la Margaret és un crac de números.
Que de fet la meva abuela sempre li volia comprar un mòbil, i
sempre
i ell
tirava la mà.
Sí. Alguna caïna, vegada no li parava de sonar. Sí, una vegada em va contar que no li parava de sonar i el va tirar la mà. Que no el volia.
Em sona,
però història. Clar, ja per tema de, pues, de que si passa algú puguis cridar, no?
No deia que l'havia tirat, deia que li havia caigut.
Però nosaltres sabem que el va tirar.
I en aquest sentit, digues, sí.
Té també el rècord de... Bueno, un dia va sortir a pescar, quan estàvem en Espinataia, i va sortir a pescar i va posar un parell de palangres i tal. I va aparèixer amb un bogavant que feia 7 quilos 800 grams.
I el va
portar a la cofradia i bueno, segons en Miquel i tal, varen mirar i tenia rècord de balears d'esbogavant més,
sí,
gros.
Que carai.
Cada pinça era com...
Ho imagina, 7 quilos de bitxos.
Quasi 8, sí, sí, 7-800. No, era així.
Feia bon gust o no?
Bueno, no sé, estava...
Estava ja una miqueta...
Una mica passat de mercurio, segurament.
Devia tenir un paio d'anys, aquest. Sí. I bueno, també a la mà, ell, ja que estan parlant de les festes del Carme, i bé, que la gent que mos escolti crec que ho té clar, no? Però ja s'ha fet des Carme de la Sabina i s'ha des Pujols. Al final es festeja el mateix, però ho du a, diguem, organitza gent diferent, no? Aquesta taula rodona s'ha fet en col·laboració amb Álvaro Villasenyor, i bé, estem parlant de les festes dels Pujols, on el vostre amic i pare i abuelo i padrí també havia dut sa verge, o no?
Sí.
En Barca.
Sí, en Sabarca.
Sí, la duent Sabarca, sí. Molts anys. Sí.
Com eren aquestes festes del Carme d'aquell temps?
Jo me'n recordo de petita, sí. Ja ara fa més poc no havia anat, però sí, era molt divertit.
Jo quasi no me'n record, perquè ajudava a organitzar, me va tocar organitzar una competició de beure cervesa.
I vaig
participar-hi.
Però no vas guanyar.
No,
guanyaven Rolf.
No vaig guanyar, però...
Guanyaven Rolf, aquella...
Les festes del Carme, després jo sí que la recordo, no, però... perquè com he dit abans, jo vivia allà, i bueno, i era, bueno, la professora de Sant Ferran dels Pujols, i allà, bueno, la missa a les casetes, entre les casetes i els varadors que hi ha, i, bueno, allà hi havia un pal, un segonat en el mullet, i allà, pues, hi havia diferents cucanyes, diferents jocs i més, i llavors se posava sobre marinera.
Feien moltes coses.
Amb el San Francisco, que era el lloc inicial que tenia el teu abuelo, un Andy, que era en principi el lloc d'en Xiquet Barber, pare, no, d'en Xiquet Barber, que estan parlant ara, i que després, pues, bueno, se'l va quedar el teu tio Vicent. En aquell moment no sé on està aquest lloc, i aquell lloc era, pues, el lloc, crec que més gros que hi havia, els Pujols. Teníem, crec recordar, que entre 7 o 8 metres, una cosa, si no me recordo molt bé, no?
Jo record unes festes dels Pujols que organitzàrem s'establau dins la mà, que va venir, per primera volta va venir Formentera Suc, contratàrem Suc,
sí.
Que varen llevar un Bartolo de Roca Plana, que dèiem, va buscar algú que posés palometes blanques, perquè llavors ja estàvem en una època final de la dictadura, l'altre s'estava, sí. I va haver un revolt brillineta de policia, un ratet, perquè allò eren pales,
no sona.
Recordo
això, recordo tots.
Però el que és els focs artificials, aquells dins la mà.
No, els focs artificials, Floy Maria, allò era brutal.
I està blau aquell en su grup UC, que va ser una passada allò.
Sí, hi havia moltes activitats.
Molt guapo. I era la primera volta que actuava a Formentera.
Els Pujols havia dos festes importants. La 16 de juliol, que era la mare del Carmen, i llavors una cosa que era el 18 de juliol, que ara ja no es celebra, perquè el que s'havia en aquell moment...
Carai, eren seguides, eh?
Sí, a partir de 18 de juliol era l'Alzamiento Nacional, o sigui que evidentment, i afortunadament avui ja no es celebra. Però venia gent de tot Formentera, en el bosc aquell que hi ha davant la volta i davant del Levante, allò quasi havia de reservar pi en ventilació, perquè tots els pins hi havia allà la família i Formentera fent-se paelles a torrada, el que fos, allò era la gran festa dels Pujols.
I no hi va haver mai, ara cap aprofitant problema. Això, no hi va haver mai cap foc.
Exactament.
I avui en dia no es fan aquestes torrades i hi ha més focs que mai.
Exactament.
Bueno, que diem? Tornant en aquestes festes, que clar, tu vivies als Pujols, però la gent que vivíem enmig de Silla, potser millor eren dels pocs dies que anàvem a la vora de la mà. El dia de la Mare del Carmen i el dia 18 de juliol.
I ara que dius això també, vull, perquè això la joventut li contes i no us ho creu, el dia a les festes de la Mola, del Pilar.
Que estem a sona.
Sí, era final de... era final d'això, i nosaltres en aquell temps érem, encara vivíem a Escap. Jo vaig viure a Escap 7 anys, Escap de Barberia. I els abuelos duien la finca de Can Martí, i bueno, havien aixecat deres i tal, havien acabat la temporada d'això, i entonces agafaven la família, un carro de baranes, el cavall, i es matí a festa a la Mola. Arribàvem més o menys a l'hora de dinar, quasi, perquè és que imagina't. Però veure aquelles, arribar allà dalt i fer aquests que dius, els pins que deies tu, tots els pins aquells grossos estaven reservats ja per fer ses banquetes, perquè no era d'això, eren famílies que, claro, que pujaven, i era pues, molt polit allò, era una patidassa, perquè vamos, però ho disfrutàvem,
claro,
i era l'única manera que... Llavors no hi havia bicicletes comptades, hi havia, havies de caminar o anar amb un carro d'aquestes que pujaves 3 hores per anar allà dalt.
Ens quedem pocs minutets i jo m'agradaria acabar aquesta taula redona en memòria d'en Xiquet d'Escapi, en Xiquet Barber. Bueno, no sé si teniu alguna cosa que us va contar, alguna dita que és de Nantes, alguna ensenyança que us hagi quedat, alguna que us hagi quedat en el record, això que tens imborrable d'aquesta persona, Helena.
Bueno, jo això, és que tots els records que tinc d'ell són superbons. De fet, ja en aquests últims anys sempre deia com que li agradava molt això, el que parlàvem, que li agradava molt la mà i pescar, però que últimament com que s'arrepentia de... Bueno, que li feia pena tots els peixos que havia pescat. De fet, quan va tenir l'accident dels dits, ell deia, mira, jo tota sa vida menjant peix i ara un tros de mi segur que se l'ha menjat un enfós gran, no sé què. Bueno, que sí, això, sempre tenia molt bons consells, era molt molt intel·ligent i això.
Fernando.
Bueno, jo crec que estaria molt content de saber que estan els cartells d'aquestos d'aquesta festa del Carmen, que la veritat que el representa molt, perquè, bueno, el tema de la Pasca crec que era ell. Uh-huh. I res, moltes gràcies a tots els que se n'han recordat d'ell per fer-li aquest homenatge.
Estan molt orgullosos de ser, uh-huh, jo concretament la seva neta i la seva família i els amics també, segur.
Chico.
Bueno, jo estic molt content els darrers anys de la seva vida, però bueno, un sector de més familiar, i ha set quan verdament ens hem conegut. Em van agafar el costum d'una vegada per setmana anàvem a esmorzar, i el que deien a Selena abans, anàvem a esmorzar allà on tocava aquell dia, i ja fèiem una ruta que s'acabava en su carajillo davant el club.
Paco.
No, a veure, queden aquí per parlar d'en Xiquet, podríem fer 3 programes més seguits d'en Xiquet i tot el seu entorn i tot el que era la frontera del seu entorn. Per tant, res, des d'aquí agrair a qui ha organitzat aquesta taula redona en record a una persona que realment s'ho mereixia. Moltes gràcies.
I Xico, quedes tu?
Bueno, pues jo som els que estic més prop d'ell. Perquè estic per 83 i ell va ser 87, o sigui, aquestes coses ara jo no hi penso mai i ara m'ho recordeu en aquest programa. Però, en fi,
no eres intenció,
mira,
eh?
Molt content de tot ell, jo, com he dit sempre, un gran amic i un bon vací. Això són les paraules que jo de feia en aquest xico.
Molt bé, ho haurem de deixar aquí. Fernando, moltes gràcies. Xico, gràcies.
Moltes
Helena,
gràcies.
Paco, moltes gràcies.
Vinga, Valtros.
I l'altre Xico, moltes gràcies.
Gràcies.
Nosaltres ho deixem aquí, tornarem demà amb el de Farafar. Gràcies.
Molt bé.